A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I aquesta petita història de Sitges que doncs, representa aquest comerç que doncs, a poc a poc i amb el temps es va tancant. Fa un parell de setmanes va tancar definitivament les seves portes la Perfumeria Costa. La Perfumeria Costa, que és un establiment que ha arribat gairebé a centenari. No ha arribat a centenari per 6 anyets, em sembla. Marta Coll, bon dia.
Bon dia.
Veu tancar fa 2 divendres.
Bueno, el dilluns, avui fa 8 dies.
Avui fa 8 dies que doncs, la Perfumeria Costa va tancar definitivament les seves portes. La perfumeria no ha estat sempre ubicada en el mateix lloc.
No.
Ha anat canviant. De fet, quan va obrir el carrer Major?
El carrer Major, el número 41. Uh-huh. Després vam anar al carrer Sant Gaudenci. I del carrer Sant Gaudenci, que vam estar 8 anyets, vam anar al carrer Sant Francesc.
Uh-huh. Que és doncs, on darrerament... els sitgetans la coneixien. Per què ha tancat la perfumeria? Va, comencem pel final i després anirem a la història del lloc.
Bueno, degut a la crisi aquesta que ens envolten tots, després amb les grans superfícies que ens han estat invaint, uh-huh. I també pues, els lloguers que no ens han acabat de poder assumir amb aquesta manera.
Ha canviat molt, entenc, com tots els altres mons, el món de la perfumeria, oi?
Sí, sí.
És el que s'apunta en l'article que apareix aquesta setmana.
Sí, també amb això de que vaig dir que s'havia prostituït, és veritat. Perquè jo a mi m'agradava molt la perfumeria, jo hi havia nascut, però hi ha molta gent que neixen i després no els agrada el negoci familiar, però a mi m'entusiasmava tot, els perfums, les cremes, tot, fins i tot el moment quan jo em vaig fer càrrec, jo li vaig dir amb la meva mare, li vaig dir, dic, tinc que estudiar estètica perquè jo vull estar bé per conèixer bé la pell, conèixer bé totes les coses, igual que en una farmàcia es necessita un farmacèutic, en una perfumeria es necessita un esteticista que en sàpiga. I per això vaig estudiar estètica, no per treballar amb estètica, sinó per atendre bé el meu públic. Tratar el més bé possible amb tot el públic i tots els clients que he tingut.
Una manera de fer que ara ja no es porta tant,
no.
Aquesta de que la persona que està a càrrec de la botiga, sí. Doncs es faci una miqueta més, doni un servei que va una miqueta més enllà de despatxar.
Sí. Sí, sí. Jo ja tenia la paraula aquesta despatxar, la tenia una mica relegada i atreta del meu vocabulari. És atendre el públic. Atendre, vendre'ls les coses que els hi vagin bé i que estiguin contents quan surtin d'allà a la botiga. Si amb una part no ho he aconseguit, no crec que hagi sigut per mala intenció meva, sinó que jo he intentat fer-ho el més bé possible. Sempre es fa més bé o més malament, segons en qui trates, no?
A veure, la perfumeria neix el 1919.
Sí, el meu besavi va posar... Bueno, ell estava de farmacèutic a Can Font, i ell va voler posar... Tenia a davant una botiga que havia sigut una bacallaneria, llavors... I llavors va fer, la va assentar i la va arreglar. Bueno, primer va posar al costat mateix de la
farmàcia.
De la farmàcia, al costat mateix va posar la botiga, el que era el quarto de reixa de la farmàcia. Però com que es feia massa petit, llavors davant tenien aquesta botiga que van fer que tenien magatzem de la farmàcia aquesta, i llavors la van assentar per fer perfumeria, que estava davant la meva tia àvia i la meva àvia. Les dues germanes van començar la perfumeria, més la meva tia àvia, perquè era la que, perquè primer es deia Magda Costa, el nom de la meva tia àvia, que era més jove, era soltera i es dedicava a, bueno, a estar allà darrere del mostrador. I a més que quan vam posar la perfumeria, va ser la primera perfumeria dedicada a perfumeria i cosmètica solament. Llavors aquí, no, com que esclar, els colmados eren que tenien de tot, tenien perfumeria, tenien roba, tenien de tot. Llavors, a l'especificar-se...
M'aturo aquí un moment. Sí. És a dir, va ser una de les primeres botigues en un moment també de canvi, als anys 20, quan doncs, va haver botigues específiques que sortien d'això, del tradicional colmado d'ultramarinos de tota la vida.
Sí. I bueno, sempre la meva àvia sempre em deia que quan van obrir la botiga aquesta, la gent gran d'aquí passaven per davant i començaven, feien el senyal de la creu i deien mort com tots els morts.
Mare de Déu.
Diu que no duraria, que no duraria.
Ho veien massa modern.
Ho veien massa modern.
Massa agosarat.
Sí. I van portar, la meva tia va voler portar marques ja directe de Hollywood, portava el Max Factor, vull dir...
Ja existia el Max Factor?
El Max Factor va començar, llavors. Des de Hollywood era. I tenien els sellos de la duana i tot, i bueno, va començar a ser una pionera d'això aquí.
Déu-n'hi-do també posar, doncs això, obrir anava a dir l'actitud comercial o emprenedora d'obrir una botiga d'aquest tipus en un poblet que no deixava de ser un poblet de Sitges abans del turisme, gairebé. Era el moment, potser sí que hi havia, començava a haver la colònia Terramar, però poca cosa més.
Poca.
O sigui, van ser agosarats també els teus,
besavis. Sí, el meu besavi era molt emprenedor en moltes coses, perquè ja havia fet un intent de fàbrica de cosmètics a Badalona abans de venir a Sitges. I després la va posar junt amb la senyora Isabel, que era la mare d'en Felip Font, d'aquí, van fer societat i van posar el Cosol, que era la marca de cosmètica que van començar a fer moltes coses. Estàvem fer una cosa per fer créixer el cabell, que, bueno, que va ser després que hi va haver una passa de tifus aquí i tot això, que la gent li queia el cabell molt, bueno, això va ser fantàstic, perquè se'ls va fer fort el cabell. Sí.
Es portava molt, això, els crecepelos.
Sí, els crecepelos i aquestes coses, sí.
Perquè, clar, els productes que es devien vendre això als anys 20, als anys 30, devien ser molt diferents del que...
Molt.
Que es porta ara.
Ara les dones, bueno, tothom vol estar moreno, vol estar ben bronzejat, ben d'allò, encara que amb protecció, però ben bronzejats. I abans bronzejat era lo de més baixa estofa que hi havia.
Era de paleta.
Sí. I pues, les senyores sempre ben blanques de pell. Hi havia les cremes per a blanquear el cútix, per a tot. Per això.
I com han canviat les modes, i això les perfumeries em poden explicar fort.
Molt ha canviat.
Quan agafa la Marta la perfumeria?
Bé, no me'n recordo ben bé, perquè jo anava a l'escola i sortia de l'escola i anava a ajudar a la botiga. A l'estiu em feien anar a la botiga, que jo dic que no la vaig avorrir, i perquè feia molta ràbia allò en aquelles èpoques de oi, tens que venir a la botiga,
totes
i
les
veies
amigues
les amigues se n'anaven por ahí, i jo allà a la botiga, perquè a l'estiu hi havia molta feina i hi havia molt turisme i es necessitaven moltes mans, encara que era una botiga petita, però teníem, llavors sí que teníem cua. Sí. Costava d'entrar perquè era petiteta i moltes vegades s'esperaven a fora per entrar.
I què es venia? Sobretot quan va començar a arribar el turisme, s'entén, sí, que també va canviar una miqueta el públic del, sí, del poblet petit que servia, encara que portessin Max Factor de Hollywood,
sí, sí, sí.
Doncs servia, entenem, puntualment a determinats productes, es va passar a una demanda ja més extensa.
Sí, 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 bueno, es venia molt bé els perfums, uh-huh, els perfums francesos. Després també hi havia la part de turista que volia lo espanyol, la maja, la joia, aquestes coses, i hi havia una espècie de perfum que era imitació al Chanel número 5, que es deia Chape número 65.
Chape número, sí, sí, 65.
Que ho feien aquí a Barcelona, i bueno, hi venien tonelades de perfum d'aquests que deien el Chanel espanyol, li deien. I hasta inclús van venir una vegada, i et dic, va venir uns autocars d'aquests estrangers que venien les guies, i van venir, li van dir a la meva tia, escolti, tindria 100 dotzenes de sabó maja? I diu, bueno, miraré al magatzem. I sí, tenien 100 dotzenes de sabó maja perquè ho necessitaven pels autocars que van venir.
Sí.
O sigui que es comprava d'una altra manera, es comprava a dotzenes, a dotzenes, a dotzenes, uh-huh, i era un altre, era molt més divertit.
Anava a dir, què sortia més? Perfums, productes de cosmètica, què sortia més? Què demanava més la gent? O productes pel cabell? Què es demana més?
Bueno, els perfums era el que sortia més a llavors. Uh-huh. Ara que venien la part dels alemans, jo me'n recordo que compraven moltes cremes, sobretot cremes Helena Rubinstein, que hi havia unes mides grosses, uh-huh, que les altres marques no feien, de 100 grams i així, vull dir, eren més grosses de cremes, i se les emportaven de 4 a 4, de 6 en 6. I
les alemanyes, sí, es posaven les cremes abans que les espanyoles,
sí,
no?
Sí, 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 aquí a Espanya no estava gaire, bueno, aquí a Catalunya, perquè a Espanya, uh-huh, en general no ho he vist, però, uh-huh, aquí a Catalunya, aquí a Sitges, els hi va costar posar-se cremes a les...
Uh-huh. Això ha estat una cosa més de...
Més de cap aquí.
Més de, sí, cap aquí.
Sí.
Però aleshores...
Ara s'han cuidat molt, sí, 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 hi havia... semblava mentida, però... gastaven cremes bones.
Mm-hmm. Quan hi ha hagut aquest canvi cap a la crema, cap a una cura més gran de l'estètica? Això des del punt de vista d'una perfumeria, això s'ha vist, suposo.
Sí, jo crec que per allà als anys 80, mm-hmm, cap aquí, llavors es va començar a fer servir més cremes quasi que perfums, perquè abans més aviat es perfumaven que no posaven cremes. Mm-hmm. Bueno, comptades, hi havia persones que sí,
home,
es posaven aquell... moltes cremes, eh?
Hi ha aquell mite del segle XVIII francès que es perfumaven perquè no se sentís la pudor. Directament,
ja,
és a dir, no rentaven, simplement, sí, sí, es perfumaven. Sí, sí. Aquí ja no m'ha arribat, oi? Però
no, aquí hi havia una anècdota de la senyora Balbina, que era, mm-hmm, la comadrona d'aquí, una de les comadrones, però que jo he conegut més, que aquesta senyora no somreia, vull dir, sempre tenia la mateixa cara. Nosaltres estàvem, que eren nens que jugàvem al carrer, ens deien, nenes, no rieu, no rieu, perquè s'us arrugarà la cara. I aquesta senyora comprava cremes, eh? Comprava cremes i es posava les seves cremes. Ja, aquesta, perquè moltes senyores arrel d'aquesta senyora venien i deien, les cremes de la senyora Balbina, volem les cremes de la senyora Balbina. Uh-huh. Perquè tenia una cara que es va morir gran, uh-huh, i una cara
impecable.
Sí.
Per tant, doncs, va bé, això també va funcionar bastant, entenem, al principi el boca orella, oi?
Sí, 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 sí.
Això sí, aquesta senyora...
Sí, aquesta gasta això i mira quina cara que té, i mira que d'allò, i pues, venien i deien, quina crema gasta, quina, uh-huh, crema gasta.
Les cremes han anat canviant molt, també?
Sí, Sí, primer hi havia unes cremes de placenta, de coses així més bàsiques, i després ja hi van haver ja fórmules específiques que ja no et deien el que tenia. Més o menys deien quatre coses, però ja et deien més aviat les... Bueno, col·lagen, aquestes coses, però tampoc no... No t'ho deien.
A la perfumeria funciona tant el tema del viatjant com a la farmàcia? Allò, escolti, miri, tinc aquest producte que això és una meravella.
Sí, però, bueno, no, més aviat són les cases els que t'informen. Les cases et feien cursets. Anàvem amb cursets de les cases de perfumeria, t'ensenyaven les novetats, t'ensenyaven les cremes, t'ensenyaven com es posaven, com els tenies que enfocar per donar-los a les clientes, i llavors era més això, el viatjant venia a vendre-t'ho ja al final, però no t'explicava les coses com les promotores dels cursets que feien.
D'acord, els cursets, concepte, allò, el curset, no anem anat al
anem
curset.
De curset.
Anem
sí,
de curset,
sí,
ara.
Sí.
Tot i que m'ha cridat l'atenció una cosa, abans has parlat del Max Factor, després has parlat del Channel 5, els bàsics, els clàssics no han canviat, oi?
No. Segueixen els mateixos. Bueno, jo el Max Factor el vaig deixar de tenir perquè es va tornar una marca més... no sé com dir-t'ho... més de batalla. Més de batalla, i jo ja em vaig especificar amb unes marques més altes.
D'acord.
I en qüestió de cosmètica, perquè jo tenia totes les marques. La meva tia, cosa que sortia, cosa que agafava, cosa que sortia, cosa que agafava. Llavors va arribar un moment que vam dir...
El catàleg...
No, és que no xifrem amb cap marca, les marques estan descontentes perquè no arribem a la xifra, perquè normalment ells et posen una xifra a final d'any per tenir la concessió. Llavors no arribaves a la xifra, i vam decidir amb el meu marit, que és el que ha portat les comptes sempre, des de que m'hi he dedicat jo. Ell va dir, diu, home, es té que especificar, aviam, en quines marques et vols dedicar i fer la promoció amb aquestes marques. I em vaig dedicar amb unes marques que només tenia jo sola aquí a Sitges. Llavors va venir els altres.
Ara arribarem als altres, però de moment...
Però, bueno, llavors jo em vaig dedicar a aquestes marques, vaig promocionar-les, vaig anar als cursos de prendre bé tot el que contenien, tot això, i vaig deixar ja Max Factor. Llavors em vaig quedar amb quatre marques. Em vaig quedar amb Chanel, amb la Prairie, Sisley, Clarins i Guerlain, amb aquestes sis marques.
I per què aquests grans clàssics, que són marques conegudes, però que a més tenen productes de bandera, com és que aquests productes de bandera s'han mantingut al llarg dels anys, al llarg de les modes i al llarg gairebé de les generacions?
Bueno, perquè s'han anat renovant molt. Ells mateixos han anat renovant molt i s'han posat a la vanguarda de lo que es necessitaven cada vegada.
Però un Chanel número 5?
Ah, bueno, bé, el Chanel número 5 no ha canviat i continua.
Com pot ser que el que els agradava als anys 20 ens agradi ara?
Sí. Mira, jo no entenc, vull dir, és un glamour que van treure així, perquè en aquella època hi havia el Chanel número 5, hi havia la Y de Yves Saint Laurent, que era també de la mateixa allò, i després el Dior, hi havia el Miss Dior, els tres que anaven voltant amb el d'allò, que eren els pioners. Però aquestes altres dues s'han deixat. I en canvi el Chanel va continuar d'una manera que, amb allò que dèiem que s'ha prostituït d'allò, aquestes altres marques han deixat que les rebaixessin, les pogués tenir tot quisqui. I en canvi el Chanel ha mantingut
un estatus
i no ha deixat fer rebaixes, no ha deixat amb les marques i amb les perfumeries els hi ha exigit que no fessin descomptes, que fins aquí es pot fer, de descompte, més no. Llavors no ha deixat que es venguessin amb unes, com se diu, es revenguessin, que hi havia els revenedors de perfumeria també. Doncs no ha deixat perquè, és clar, no tenien marge per competir. Llavors aquesta s'ha conservat així.
Han mimat el seu producte,
sí,
a còpia de potser perdre vendes,
sí,
però mantenir nivell.
Però mantenir nivell, sí que és veritat. Uh-huh. Sí, sí.
Clar, una estratègia com una altra. Sí. El que passa és que l'estratègia més senzilla ha estat la de les altres, en el sentit de dir, bé, si estratègia purament de mercat,
sí,
baixem preus i així es vendrà,
sí,
més.
I és el que hem fet, per exemple, Chanel, per exemple, ha vengut amb totes les perfumeries, les grans, les petites, totes, al mateix preu. Uh-huh. Llavors, no, si perquè en compressis més, podies tenir un marge més gran, no. Ells han fet el mateix preu en totes les marques, en tots els seus productes. Llavors, les altres marques, pues, si en compraves un camió, pues, tenies molt més bon preu. Uh-huh. Llavors és quan entren aquestes grans coses que han entrat i s'han beneficiat de donar-ho a baix preu i tirat.
Uh-huh. Una perfumeria és una botiga de senyores, o sempre s'ha vist com una botiga de senyores?
Sí.
Quan hi comencen a entrar els senyors?
Bé, bueno, sempre han tingut una part, els senyors, eh? Uh-huh. Perquè han tingut les seves coses d'afaitar, les seves petites...
Però les compraven les senyores o hi entraven els senyors a comprar-les?
Bueno, al principi eren les senyores les,
d'acord,
que el compraven pel marit. Uh-huh. Després ja van entrant els senyors i llavors allò que... Ai, no, això que fa massa de dona, això fa massa de dona. No. I llavors van començar les marques a treure productes ja de cremes específic, crema d'ulls, crema d'allò pels senyors. I llavors ja van anar entrant.
Però això ha estat els últims temps,
sí,
entenc,
sí,
oi?
Sí, sí, sí. No, uns 20 anys cap aquí. Han començat amb les marques d'home.
Diguem que ja... també ha estat un canvi social, la,
sí,
gent ha,
sí,
canviat,
sí,
el xip,
sí,
també,
sí, sí,
i ara,
sí, sí,
diguem que és tan lícit que entri una senyora com que entri un senyor, una,
sí,
perfumeria,
sí, sí.
Quan la Marta començava probablement això estava mal vist, fins,
sí,
i tot.
Bueno, mal vist no, però no acostumaven a entrar amb masses homes.
Era una botiga molt femenina,
sí,
en aquest,
sí,
sentit,
sí,
oi?
Sí, 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 sí.
A veure, i lligant amb allò, amb aquella frase que li ha cridat l'atenció a en Vicenç i que la ressaltava, d'un temps ençà, precisament d'aquest temps de modernització, però d'aquest temps també en què algunes de les grans marques, doncs, decideixen baixar el nivell, baixar la qualitat, baixar el preu i baixar-ho tot per vendre,
sí,
en surt un terme que es pot dir de moltes maneres, aquesta prostitució del fet, és a dir, aquesta rebaixa d'un fet social, que és allò, és anar amb una cosmètica, anar amb una perfumeria a buscar un producte.
Sí.
Comencen a haver-hi franquícies, comencen a haver-hi superfícies comercials, com has comentat, sí, abans, que comencen a vendre-ho tot a l'engròs. El que era un producte gairebé exclusiu,
sí,
passa a ser un producte massiu, però tan massiu que fins i tot perd el seu valor.
Sí, sí. És que, sí, van... Ara la gent va anar a comprar com al supermercat. S'agafen el producte, van allà a la caixa, paguen i ja està. No podies fer l'article a la senyora i el d'allò, i això li anirà bé, o aquest perfum té aquestes qualitats, aquest perfum, què desitja amb aquest perfum, jo vull un perfum que sigui oriental o així, i pots anar-li... No, ells agafen el perfum i ja està, i la crema i tot, s'ho proven allà i ja està. I si li va bé, sí.
I tot aquell valor afegit que sortia dels cursets, que sortia,
sí,
doncs, fins i tot dels estudis previs que ens comentava,
sí,
la Marta, que havia fet en,
sí,
el seu dia, a l'hora de vendre, i per no despatxar, sinó que per atendre,
sí,
tot allò se n'ha anat a Norris.
Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí. No... Tot i que diuen que amb les... aquestes, perquè també amb els cursets últimament que he anat també hi van gent de grans superfícies d'aquestes, nenes així que comencen i els hi expliquen les coses i això, tot i que hi ha això també, no és lo mateix. És clar que el públic d'ara tampoc és aquella senyora que venia, que se sentava, que deixava que assessorar-se i tot això, tampoc és ara. La gent corren més, van més de pressa, van...
Ah, aquí no li he fet una pregunta a la Marta. Abans a les botigues es parlava més, em sembla, no?
Sí,
se venia un altre ritme.
Se sentaven.
És que clar, el concepte és molt gràfic. Sí, se sentaven, les clientes s'asseien.
I allà parlaves, ella t'explicava la seva vida. Ha sigut una mica també de confessionari, de vegades, amb senyores que t'han explicat la vida, totes les coses que tenen, les seves malalties i tot això, i has estat escoltant.
Sí, aquest concepte de confessionari que moltes botigues, no, òbviament no només la perfumeria, sinó moltes botigues, sobretot antigues, perquè a determinada botiga no entraràs i t'asseguràs allà al costat del caixer
a parlar.
Doncs aquest concepte també s'ha perdut.
S'ha perdut, sí. És una llàstima, però sí.
I, per tant, reivindiques, en certa mesura, allò que ja no has pogut protegir, en el teu cas, que és el comerç de poble, el comerç més local.
Més entranyable, més... m'agradava més a mi.
No hem sabut protegir allò que... allò que és part també de la nostra història, allò que dèiem al principi.
Sí, perquè inclús, ja vaig parlar amb
l'Aleix,
de que nosaltres quan primer ja es havia obert una superfície gran i quan es anava a obrir una altra, vam reunir-nos els perfumistes d'aquí i vam anar a l'Ajuntament i els hi vam dir, escolta, què esteu fent? Perquè nosaltres ja som prous, perquè mira, un en tenia dos, l'altre en tenia dos, hi havia el San Francisco, que en tenia dos, el Venus en tenia dos, l'Araceli llavors que en tenia dos, la de Neva, que també en tenia dos, i nosaltres que en teníem dos. I em sembla que per el poble que era ja n'hi havia prou. I em van posar una de les grans superfícies, que va ser la Júlia, que la van posar, pues molt bé, ja està bé. A més, era una que no feia grans descomptes tampoc, ni però ara em posaven una que ja teníem una fama de fer descomptes, que és el Druni que em van posar. I dic, escolta, ara ens matareu en tots. Ah, no podem fer res. No podem fer res perquè llavors se'n van més amunt i llavors ens posen una multa i no podem fer res. Això és el que ens van dir l'Ajuntament. Pues primer va plegar la de Neva, després va plegar la Celi, que en tenia dues, primer la de Neva, després la Celi, i després ara hem sigut nosaltres. Primer jo em vaig plegar una i ara l'altra. Pues així és com han anat de llonces. Es veu que volen grans botigues aquí, Sitges, en vez de tenir les... per mi que tenia un carisma, Sitges. Molta gent i jo a mi em deien, és que ens agrada venir aquí a Sitges a passejar perquè hi ha botiguetes, tot de botigues i botigues maques. Ara hi ha, es faran moltes botigasses.
És una reflexió, perquè de fet no és la primera, ni la segona, ni la tercera, i tampoc serà l'última.
No. No crec que sigui l'última, perquè anem caient.
I no només en el sector de la perfumeria, òbviament. Diguem que la pressió exterior, en aquest sentit, i Sitges és un poble que té molta gent, que ve molta gent, i per tant aquesta pressió...
Jo crec que haguessin tingut que mimar una mica més la petita botiga. L'haguessin tingut, no solament de perfumeria, sinó de totes. Perquè hi han moltes també que han plegat, que com l'altra Requena, ara només queda una Requena sola, queda la fotografia de Can Gasó, Cansales i...
Sí, dels històrics.
Sí, queden molt, molt poques coses, ja. Vull dir que ens estem menjant el comerç antic de Sitges.
Tot i que és això, Sitges, sobretot si es passeja un cap de setmana, clar, qui vingui aquí d'una empresa de franquiciats, doncs li semblarà que es menjarà el món si hi haurà una botiga Sitges.
Ah, sí. No ho sé. Mira, jo només et dic que vas a Andorra a posar una botiga i tens que estar 15 anys vivint a Andorra perquè et deixin obrir una botiga. Aquí ve el primer de fora, va obrir una botiga i obre.
El pla d'usos ho permet.
Es veu que sí. Jo vaig allà a Montblanc, vaig preguntar, perquè vam parlar amb l'alcalde d'allà de Montblanc una vegada que vam anar-hi, i li vaig preguntar, dic, escolti, si ara volgués posar una perfumeria aquí, diu, no, perfumeries no, n'hi ha dues, ja n'hi ha prou. Llavors ens diu, el que pots obrir és una ferreteria i una bugaderia, em sembla que em va dir, que ens en falten, que només en tenim una. Però l'altre tot està complet. Com és això? I nosaltres, aquí es pot obrir tot el que vulguis?
Quan el carrer estava més ple, es venia més?
Com més ple?
És a dir, allò un dissabte a la tarda... el carrer Sant Francesc a rebentar de gent.
Ara últimament no. Abans sí, però ara últimament la gent passejava només. Passegen, miren i passegen. No,
per tant,
no veies bosses.
El client de la perfumeria no deixava de ser una persona que ja sortia de casa sabent que aniria a la perfumeria.
Jo diria que sí, i home, algun es deixava perdre per això.
No? Home, evidentment, estem parlant una mica en genèric, oi?
Sí, però jo tenia molta més clientela d'aquí o de Barcelona, que venen a dormir aquí, o gent que no dels turistes.
Dels passants.
Sí, dels passants.
Client fix. Client fix i fidel.
Sí. Tenia una cartera de clients bona, perquè últimament vam informatitzar i tenia una cartera de clients, els hi feia una targeta i els hi enviava una targeta pel cumpleanys i per l'aniversari i tenien un descompte, si venien en 15 dies, un descompte més potent per una compra, com a regal d'aniversari, i... això és el que vaig anar fent, però no sé què ha passat. No sé si la gent, el poder adquisitiu de la gent ha baixat molt.
Sí, a part de les... Ja hem parlat del tema de les botigues i de la competència de la gran superfície, també, òbviament, hi ha hagut la crisi.
Sí.
I que la gent... el producte de cosmètica, diguem, no és un producte ja de primera necessitat.
Sí. No, jo, per exemple, tenia clientes de bones, de molta marca alta, si diguéssim, però també tenia unes marques que no eren baixes, però estaven en un terme mig. I jo, esclar, jo pensava, bueno, les que ara han baixat el nivell, en vez de comprar una crema de 400, de 600 euros, la compraran de 70, 80, per exemple. Doncs no venien. No sé què passava. O els hi feia vergonya dir que baixava de nivell.
L'estatus.
Això és el que he pensat. I llavors s'anaven a un altre lloc, no la coneixien. Em fa l'efecte.
Això també ha passat probablement.
Sí, per això.
I ara què farà la Marta? Botiga tancada?
Bueno, doncs ara fer les coses que no he pogut fer en tots aquests anys. Sí, perquè ja, ara sobretot aquests últims 5 anys he estat molt lligada, perquè, esclar, el no donar prou la perfumeria, doncs em vaig quedar jo sola i estava tots els dies de festa, no tenia ni un dia de festa, fa 5 anys que no he fet ni vacances, doncs faré això, les vacances, els meus dies de festa, aniré a la piscina... I em fa l'efecte que tinc moltes coses que fer.
Mm-hmm. Anava a dir,
vull pintar.
Ara, se t'ha obert un món?
Sí, sí,
amb
sí.
La, amb la botiga tancada?
Hi ha coses que feia amb petits ratets, mm-hmm. que no donava l'abast, i ara pues, tindré més temps per fer-les.
Perquè obries de dilluns a diumenge, era?
De dilluns a diumenge només tenia festa a la tarda del diumenge, ara últimament. Perquè els estius també obria diumenge a la tarda i tot.
Déu-n'hi-do.
Però ara últimament els diumenges a la tarda no, la gent se n'anava ni a cap a, se n'anaven a fora i d'allò i no, i vaig tancar els diumenges a la tarda perquè dic, vull un dia encara que sigui migdia.
Ostres, però és molt, eh? Si ho sí. Anava a dir, ho mires en perspectiva.
Sí.
Dius, de dilluns a diumenge.
Sí, sí.
Sense vacances.
Sense vacances.
És a dir, que sí, tancaves sí. Que per Nadal, per Cap d'Any...
Sí, els dies puntuals, perquè la vigília de Nadal no, que es treballava, la vigília de Reis es treballava, pues, doncs els dies puntuals d'aquests de festa.
Les festes de guardar...
La festa major sí, la tancava, eh? Perquè una vegada em van enviar un de llonces que firmés, aquesta gent que venen de fora, així, que firmés per tenir obert el dia de la festa major. I els vaig dir, mira, firmaré el que vulguis, però el dia de la festa major aquí no el toca ningú.
Un altre element, la gent que ve de fora, doncs clar, no valora tant...
Res, no valora res. Obren, i si poguessin obrir a la nit, obririen a tota hora, que jo deia obliguessin a tancar els diumenges, almenys obliguessin a tancar els diumenges, perquè així no obriríem els dies de festa, que obliguin a l'11 de setembre sí que he tancat, però han tingut obert moltes botigues i eren dies que els respectàvem la botiga per tenir tancat i
cadascú ha mirat molt per ell.
Sí, sí, sí.
Doncs aquesta ha estat una miqueta la història. Una història que, com dèiem, va començar pels vols de 1919, quan el besavi de la Marta va obrir un establiment. D'on has dit que era el teu besavi?
D'Olot.
D'Olot, de la Garrotxa.
Sí, sí.
De la Garrotxa va posar una empresa a Badalones.
Sí, bueno, ells van venir de molt xiquet a Barcelona amb la seva mare, que s'havia quedat viuda, i van venir a Barcelona. I llavors ja es van establir a Barcelona. I d'allà, a Badalona, van posar una fàbrica de cosmètiques, amb un soci.
I després d'allà va venir a treballar a Sitges.
Sí, bueno, perquè ell era el director del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, i es va morir el senyor Font, el pare d'en Felip Font, que hem conegut. I llavors, és clar, estava sense farmacèutic la farmàcia i van demanar al Col·legi de Farmacèutics que vingués un farmacèutic. I ell va venir a veure-ho i ell diu que quan va veure la punta va anar cap a Barcelona i va dir, va, hi anem nosaltres.
Caram, amor a primera vista.
Sí, sí.
I va acabar d'alcalde, oi?
Sí.
I va acabar d'alcalde, com es deia?
Josep Costa i Canal.
Josep Costa i Canal. Doncs el senyor Josep Costa i Canal, que va posar la perfumeria Costa,
sí,
que és el que ha donat nom, doncs, aquest negoci familiar que va començar l'any 19 i que, doncs, ha acabat l'any 14.
Sí, la llàstima.
Hem estat a prop del centenari. Per això la Marta es diu Coll, però... Però...
Molts en diuen Marta Costa.
Costa, doncs és aquesta història. Marta, moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos la història. Ara explicaré una petita anècdota. La vam trucar la setmana passada i ens va dir, estic a Barcelona, perquè no devia ser gaire habitual allò, anar a passar
no.
el dia a Barcelona.
Sí.
I ara, amb la botiga definitivament tancada, doncs es va poder permetre el luxe d'anar a Barcelona.
De passar el dia a Barcelona
i disfrutar com una turista.
Com una turista.
Sí, com alguna cosa que no s'ha sentit. Marta, moltíssimes gràcies per haver vingut, per haver-nos explicat aquest testimoni i aquesta doncs, petita història de Sitges que també representa el seu comerç. I, sobretot, molta sort en el futur.
Moltes gràcies.
I a tots vostès, doncs ara ho deixem aquí per una estona, ara notícies amb la xarxa i després, doncs, un altre dels premiats de la nit de Premi Sitges, el fotògraf Joan Oliver. Fins ara.
a Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.